Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia, amics. Una setmana més amb vostès per oferir-los el que amb molt de gust els hem preparat per a l'edició d'Església d'Urgell d'avui. Farem una mirada a una altra de les delegacions del nostre bisbat per conèixer la tasca que s'hi du a terme i per a fer-nos una idea més a fons de quin és l'abast de la seva activitat en general. Volem referir-nos en concret avui a la delegació de Pastoral Penitenciària. Ens acompanya mossèn Ramon Sàrries per parlar-nos-en. El testimoni de fe per al programa d'aquest diumenge ens vindrà donat pel Carles Dalmau, membre del moviment Vida Creixent a la Seu d'Urgell. Com cada setmana, la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric clourà el programa. L'Àlex Alsina és a la part tècnica. Maria Marín, qui els parla i els saluda cordialment de nou. Comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els anunciàvem al sumari, avui la mirada a la nostra diòcesi d'Urgell la farem a la delegació de Pastoral Penitenciària, perquè el seu delegat diocesà, mossèn Ramon Sàrries, ens la presenti, ens expliqui les tasques que du a terme i en què consisteix, entre altres coses. Bon dia, mossèn Ramon.
Hola, bon dia.
Abusem una mica de vostè, perquè a la taula de l'Evangeli li fem venir persistentment. Ara, per explicar-nos això, perdoni, però...
No, em trobo molt bé. Ja sabeu que em trobo molt bé venint
sí,
i
gràcies.
Que em fa goig que em convideu, sí.
De fet, més que una altra cosa, és que també la pastoral penitenciària hi ha molta gent que potser desconeix o no coneix a fons que es du a terme en algunes diòcesis, si no totes, potser. Però... per això volem apropar aquesta realitat tan bonica de la nostra diòcesi, de la qual vostè, com hem dit, és el delegat, perquè ens expliqui, ens la presenti. Presenti'ns aquesta pastoral penitenciària del bisbat d'Urgell.
Deu ser, suposo, de les delegacions petites que tenim al nostre bisbat, però que, com bé que hi siguin, perquè és una realitat el fet de que hi ha presó, hi ha... persones internats a la presó. En tenim gent dels nostres parròquies que estan en presons a fora del bisbat, per tant, doncs, hem de tenir una atenció. I al rerefons, començant pel principi, el rerefons de la pastora penitenciària està en aquell passatge de l'Evangeli de Sant Mateu, capítol 25, quan Jesús fica aquella paràbola del judici final. I es diu que era a la presó i vinguereu a veure'm. Uh-huh. I els que van anar a veure els que era a la presó van entrar a la dreta del reine de Déu i els altres es van dir que...
Bueno. Mossèn Sàrries, vostè hi va cada setmana, cada 15 dies, cada quan hi va?
En principi...
Si li sembla de dir-nos-ho, eh?
No, sí, m'agrada dir-ho. Sí, en principi hi vaig cada setmana.
Cada setmana.
I vaig el divendres a la tarda.
Per això a la Comella, Andorra, no?
El divendres a la tarda, sí. A la Comella, si ja sí. Ho explicarem. El divendres a la tarda, sí. En principi, i fins ara m'han deixat sortir cada vegada que he anat.
Ah,
sí, eh? Sí, la gent em fa broma, diu, allò, alguns que ho saben, que va a la presó, diu, bueno, a veure si et deixaran sortir, dic, espero que sí. De fet, quasi us he fet broma una mica sobre això, quasi dic que és més difícil entrar que sortir.
Sí? Per sí. Què difícil?
No, perquè hi ha unes mesures de seguretat.
Molts controls, oi?
Hi ha unes mesures de seguretat, hi ha, per tant, uns tràmits a passar, i, en canvi, per sortir, mira, tu t'obres la porta i dius,
sí,
hi ha un carrer, sí. Ara, jo suposo que, en les circumstàncies que anem nosaltres, no. Bé, som molt ben acollits, cal dir-ho, tant per la direcció del centre com pels mateixos interns. Sí, sí, sí. Acullen molt bé la visita, hi ha molts que et demanen parlar amb tu, vull dir, per tant... Vull dir,
que bé.
Partim de la base d'això, que és un col·lectiu de persones que estan privats de llibertat, que tenen la seva dignitat, que el fet de que estiguin a la presó no vol dir que no se'ls hagi d'atendre, que s'hagi de cuidar, i la delegació de pastoral penitenciària principalment pretén això. Està al costat de les persones que als centres penitenciaris, de les seves famílies, o dels mateixos funcionaris a les presons, també per ells.
Ja. Quan diu que quan hi anem, a part de vostè, li acompanya algú, el pot acompanyar algú de la parròquia o també que s'hi vulgui dedicar, o com seria això?
No és fàcil introduir voluntaris a la presó a dalt d'Andorra. Vam començar per una cosa que un moment o altre ho hem de dir. Aquí el nostre bisbat, geogràficament situat al bisbat, només tenim la presó d'Andorra. No en tenim cap més situada en territori del bisbat. Sí. La d'Andorra sí. Amb una peculiaritat, perquè hi és de que la presó d'Andorra podríem dir que és una presó d'alta seguretat. Diguem-ho així per entendre'ns. No sé oficialment quina és la catalogació, però diguem-ho així. O sigui, cada país ha de tenir almenys una presó d'alta seguretat. Altres poden ser més relaxades, pot haver una d'alta seguretat. És que Andorra, si només hi ha una presó, aquella ha de ser una presó d'alta seguretat. Aleshores, allà hi ha uns tràmits, hi ha uns condicionaments, i això fa que no és fàcil, a vegades, portar gent voluntaris a la presó.
Clar.
Ho has de demanar abans. Ara, qui hi anem? Bé, el senyor bisbe cada any, per Nadal, els vols de Nadal, ve a la presó, celebrem una eucaristia amb els nois i noies que allà a la presó, els senyors i senyores que a la presó. Venen un grupet de nanos del Col·legi Gené, del Col·legi Sant Armengol, segons els anys, per animar amb els cants i tot això. Tant podem portar algú de fora, però, esclar, sempre has de fer uns tràmits previs abans. I en el dia a dia, diguem, de la relació, diguem, de la delegació de pastoral penitenciària amb la presó d'Andorra, el que sí tinc és una funcionària de la presó, que és una educadora, una mestra, que forma part de la delegació, i que amb ella, doncs, sí que hi som, és, diguem, aquests que hi som, diríem, permanentment. Vull dir, ella hi és permanentment i un servidor hi va cada setmana, la setmana a la tarda.
I, mossèn Sàries, quan vostès decideixen d'anar-hi, hi ha gent que el rebutja i posen dificultats, els interns, parlo ara, perquè ja queda clar que les autoritats o responsables doncs, hi faciliten al màxim la presència. Però la gent, els interns, que diuen que fa aquí un mossèn, què ens vol dir, o ho accepten, o... Mica jo ho he explicat abans. Però...
Aviam, coses s'ha de distingir. En principi, l'actuació, diguem, la pastoral ordinària a la presó és amb els nois, amb els interns, noies que demanen aquest contacte amb el mossèn. En principi, jo parlo amb totes aquelles persones que demanen entrevista que hi ha un tracte més o menys continuat, perquè no és allò que dius, bueno, amb un hi parles avui i no hi parles més. No, normalment, a les persones que has començat una conversa, un diàleg, una relació, això es va mantenint. Vull dir, normalment això es va mantenint. Després, quan fem les celebracions, que fem 3 vegades a l'any, fem celebració, la de Nadal que ve el senyor bisbe, la d'ara de Pasco, que la vam fer el dimecres sant al matí, i en quant en fem una altra la tardor, en ocasió de la festa de la Mare Déu del Remei, que és la patrona de la presó. Llavors, ve el qui vol. Jo és obert a tothom. Aviam, gairebé mai venen tots, lògicament. Mai venen tots els presos, però un bon número de gent sí. Vull dir, i normalment ho acullen bé i estan contents que hi vagi, estan contents que hi vagi.
I, mossèn Sàries, per què es va pensar, si ho sap i ens ho pot explicar, per què es va pensar l'Església a crear una pastoral penitenciària?
Una mica ho he dit amb aquella frase de l'Evangeli,
Sí, és veritat.
Sí.
Però
ja... I Jesús, quan parla a la sinagoga de Natzaret, que s'atribueix aquell text del profeta Isaías, que ha vingut a portar l'alliberament, diu, els presos a llibertat. Doncs clar, nosaltres és una realitat, tenim gent a la presó, doncs què hem de fer? Bé, els hem de cuidar, bé, els hem de tractar. De fet, la pastoral penitenciària està organitzada en gairebé tots els països. Hi ha unes trobades de pastoral penitenciària a nivell nacional, aquí a Espanya, a nivell internacional.
Ah, també, eh?
També, sí, 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 també. Nosaltres a Andorra vam acollir la trobada de pastoral penitenciària de la Mediterrània Occidental. Hi havia representants de les presons de Portugal, d'Espanya, Portugal, del Marroc, de Mònaco, d'Itàlia, de diversos països.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
I vam fer la d'Andorra, lògicament, vam fer la trobada allà a Andorra. Sí, anualment es van fent aquestes trobades per coordinar una mica el treball que es van fent a les diverses presons.
Que bé, això és una bona notícia, pensem.
Sí,
eh?
Sí, 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 sí. Això s'hi va treballant, sí, sí, amb les limitacions pròpies que és del tipus de pastoral que fas, perquè, esclar, ja t'adones que és una pastoral limitada, però, bueno, que hem de fer el que podem.
Hi ha alguna experiència personal, perdoni si és quelcom que no pot respondre, no ho digui, però vostè, quan hi va a aquests llocs, que veu aquesta gent, ha parlat de gent jove, sí, gent més adulta, homes, dones, quan es troben amb ells i veuen la seva realitat i veuen o li fan conèixer el motiu pel qual són allà, o vostè ho sap, o el que sigui, la relació amb ells, vostè, què és el que experimenta, què és el que rep d'aquesta relació amb ells?
Normalment ells demanen ajuda.
Però quin tipus d'ajuda?
El tipus d'ajuda, bàsicament per vèncer el trauma que suposa estar a presó.
Clar.
O sigui, ajuda espiritual, ajuda psicològica, o ajuda moral, digue-li, alçar una mica els ànims de les persones que es troben allà. Clar, distingeixis molt el qui hi acaba d'entrar, que fa poc que hi és, i aquest sí que has de fer una pedagogia, doncs, de reanimar-lo i de...
Intensiva, de...
Sí, sí, posar, sí, sí, crear-li il·lusió, crear-li ideals i que aprofiti el temps i que, mira, intentar superar això. I quan hi ha els altres que fa... Hi ha gent que això fa temps que són a la presó, llavors aquests és ben bé allò d'anar mantenint una mica el contacte i anar mantenint una miqueta, doncs, que no decaiguin en la seva... Sempre, ja ho sabem, tancats allà dintre, els nanos passen traumes, eh?
Clar,
vull dir, cal
ens ho imaginem,
cal ser-ne conscient. És quan hi ha algun d'aquests que el veia sovint i ara fa dies que no m'ha demanat entrevista, doncs ja soc jo qui el demano i que escolten tu, què et passa? Com te trobes? Sí, perquè notes que alguna cosa
t'ha de passar. Que bonic, que humà, eh? Que
una cosa t'ha de passar. Sí, ja et dic una cosa, normalment surts edificat. Aviam, moltes vegades surts traumatitzat també perquè veus quan t'expliquen i en alguns casos potser penses si la justícia realment ha actuat.
Sí, sí, sí.
Sí, a vegades també...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, a vegades penses, ei, Déu meu, no sé si la justícia ha fet el que havia de fer.
Sí, sí.
Sí. Hi ha casos en aquest sentit. Ara, altres vegades, doncs, realment doncs, quedes edificat, perquè veus que amb senzillesa et parlen i sempre hi ha el problemàtic, però normalment no. Normalment són gent que es deixen molt aquest contacte i els agrada que hi vagis i els animes i els hi fas un bé. I sobretot que vagin tinguent en compte que són unes persones, que la seva dignitat, això no ho han de perdre, i això ho han de mantenir i això ho han de tirar endavant.
Ho hem de deixar aquí, mossèn Ramon Sàrries. De debò que ens ha agradat molt.
Curt, això.
De debò que ens ha agradat, com deia, fer una mirada, i tan ben feta com vostè l'ha fet, eh? Aquesta delegació de pastoral penitenciària i apropar-nos a aquestes persones amb les que potser no gaire gent hi pensem. Gràcies de nou, eh?
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja és el moment, el temps reservat per al testimoni de fe que avui ens ve donat pel Carles Dalmau, pare de família, jubilat, col·laborador de la parròquia de Sanot, catedral de la Seu d'Urgell, i membre del moviment Vida Creixent. Aquí saludem els nostres estudis de Ràdio Principat, aquí a la Seu d'Urgell. Bon dia, Carles.
Bon dia, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres, eh?
Faltava més, ja ho saps.
I per regalar-nos, i està sempre disponible. Vostè, sempre que el demanem alguna cosa aquí a la nostra emissora, sempre està disponible. I li agraïm de debò, eh?
Molt bé, gràcies.
Doncs, Carles, si li sembla, jo li preguntaria que des de la seva experiència i des de la seva formació cristiana, que és... molta, ho sabem. Com ens definiria vostè la fe?
La fe, jo la defineixo que és un do de Déu que ens dona i que nosaltres acceptem i que si s'agafa com sembla que actualment està explicant el Sant Pare el Sant Pare que hi va haver fins ara, Benet XVI, s'ha de lligar amb les obres, s'ha de lligar amb l'estimar els pròxims. La fe és aquest do de Déu que, si l'acceptes, tens un tresor tan gran que, en fi, em sembla que tota paraula és poca per poder-ho definir.
Perquè, de la manera que vostè, Carles, parla, sembla com si fa molts anys que recorda tenir fe, oi?
Jo, gràcies a Déu, conec o visc la fe des de ben petit. L'any 39, o sigui, tot just acabada la Guerra d'Espanya, després d'un temps que no havíem pogut celebrar res, ens van fer la catequesi, i aquella catequesi em va servir per començar a veure de què hi havia quelcom més. Naturalment, era molt petit, però al cap de pocs anys, aquí a la Seu, es va muntar l'Acció Catòlica de llavors, el Jove Acció Catòlica. M'hi vaig enquadrar, m'he mogut sempre en aquests àmbits, i a mesura que m'he fet gran, doncs, també he anat continuant.
Sí, sí.
Amb una vivència cada vegada, a ser possible, més personal, més concreta.
Però una experiència de fe que vostè també ha intentat de transmetre a la seva família, als seus fills, a casa, amb els que l'envolten, lògicament, no?
Evident que sí. Jo em vaig casar, vam tenir 5 fills, i hem tractat la meva esposa i jo, que gràcies a Déu també participa del mateix ideal, de transmetre als meus fills, de sembrar, millor dit, sembrar la llavor que nosaltres teníem. Llavors ells s'han fet grans, ja s'han emancipat, tenen les seves respectives famílies, ja tinc bisnets, o sigui que hi ha molta colla de successors en la nostra família, i la major part ho accepten, però cadascú a la seva manera una miqueta. Ja amb ells no m'hi puc posar
la seva
consciència.
De fet, el testimoni de fe ara és seu.
És
però
el meu, sí.
És que ella ha de preguntar també, doncs, com vostè havia transmès aquesta fe, que amb tanta il·lusió, doncs, sembla manifestar que l'ha viscut i la viu, sent
definitiva. Sí, però no sol amb els fills i amb la família, sinó també amb els companys, feina, a l'ambient de la ciutat, perquè jo pràcticament no m'he mogut de la Seu mai.
Sí, eh?
I, doncs, aquí sí, amb els moviments apostòlics que hi ha hagut, o que hi ha, amb la vida de la parròquia, etc.
Carles, en aquestes experiències i testimonis que oferim als oients, doncs sempre ens agrada preguntar, per no fer les coses fàcils, que ens vulguin donar algun testimoni concret, si recorden d'haver viscut moments crítics, moments foscos en la vida de fe, que tots en tenim, però com ho podríem personalitzar en el seu cas? Se'n recorda algun, ha viscut algun que vulgui regalar-nos?
Pues sí, sí, clar. En aquest món hi ha coses bones i no tan bones. Hi ha la nit i el dia. També hi tinc moments foscos. Moments que la vida ha apretat molt fort i que la fe m'ajuda molt. En aquest sentit, puc explicar que ja el més aviat farà 25 anys que va morir un dels meus fills, de 25 anys també, el Joan, un xicot que era practicant, que era un bon cristià, que era un bon professional, i sense més ni més, fent migdiada molt al llit costat del que tenia que estava jo, en plena canícula, va tenir un vessament cerebral o un atac cardíac fulminant i va quedar allà. Llavors, davant d'aquest fet, de fet horrorós, que mori un fill, tant pel pare, més per la mare encara que pel pare, t'has de pujar en un lloc,
sí.
I si no t'agafes fort en un lloc i dius, senyor, sí, quasi uns punts suspensius que no sabries com dir-los,
sí,
senyor,
sí.
I llavors això és el que t'aguanta, eh?
Sí. Però no va tenir aquell moment de dir, deixo de creure, això no té explicació.
No, al contrari.
Hi ha persones que s'hi han quedat.
Gràcies a Déu, al contrari.
Clar que sí.
Perquè, senyor, si tu m'ho has enviat, per què m'ho has enviat? No ho entenc, però accepto. No, ja ho diguem així, és el Pare Nostre.
Sí.
Es faci la teva voluntat.
Sí, sí.
I llavors, ara, no és fàcil, eh?
Sí,
gens fàcil.
Sí, sí.
I com jo n'hi deu begut moltíssimes persones que ho accepten d'aquesta manera.
També és un regal l'experiència que s'hi ha viscut de fer en aquests moments. Això és el que ens ha de quedar, crec jo. Carles, vostè veu que fe i caritat van unides, com fe i obres, oi? Què ens diria? Sí,
bueno, Això, vam llegir aquesta primavera passada, o aquest temps passat, el document del Sant Pare, que parla de, precisament de preparar llavors la Quaresma, i que havia d'anar la caritat i la fe molt plegades. Si la cosa no s'anava a l'uníson, la cosa anava coixa. Si només tens fe i no estimes els altres, malament. I si estimes els altres i no tens fe, és una simple filantropia. Uh-huh. Llavors, clar, ha de ser molt unit. I el Sant Pare Benet, que va haver-hi, ens ho recordava molt bé.
Sí, sí. I vostè, ara, per dir, la seva vida quotidiana, perquè, clar, col·labora, hem dit que és col·laborador a la parròquia de Sanot, però també fa activitats per la seu, vull dir que es mou en diversos àmbits, no?
Sí, sí, no, ja fa molts anys que estic jubilat, la meva edat ja és bastant avançada, i de fet tinc l'agenda plena, perquè estic amb bastantes activitats. Vaig escriure un llibre sobre el carrer Major de la Seu, ara en presento un altre, etcètera, etcètera.
I què vol dir això? Que vostè es mou i té un àmbit d'acció, com li demanava, però també té encuriosit per les circumstàncies que viu la ciutat. De què ens parlen aquests llibres, per exemple?
Sí, bueno, el que vaig fer fa 2 anys era sobre el carrer Major de la Seu. I explico la meva visió subjectiva totalment, sí, de com era el carrer Major des de l'any 40 fins ara. Aquest va ser el que es va presentar el 2011. Ara, aquests dies, se'n presentarà un altre que es titula Camins de llet i neu. Uh-huh. I hi ha la meva explicació també personal, la meva visió personal, de com actuaven els xòfers i els camioners que anaven a buscar la llet a aquests pobles. Era una aventura extraordinària, molt poc coneguda, tant a l'Alt Urgell com a la Cerdanya, i un temps també a Andorra. Andorra una mica més diferent i amb menys intensitat. Però tant l'Alt Urgell com la Cerdanya eren una cosa, persones que s'havien de llevar a les 3 i pico de la matinada i havien de tornar a ser a la Seu a les 9 o les 10 del matí, sense falta, per camins que no eren aptes per ningú, plens de neu, plens de gel, jugant-se la vida.
Clar.
És aquest el tema.
I transmet aquí en aquests llibres seus d'alguna manera l'experiència de fer o no? O és un pensament més aviat
en el primer,
circunscrit a les circumstàncies?
En el primer sí,
del...
potser, perquè tant en el pròleg com a l'acabament poso uns testimonis personals. En aquest segon, doncs, no, simplement la bondat de les persones, si el treball es fa d'una manera ben feta, directament o indirectament, i poses a Déu entremig, però, no ho sé, és voler certificar el treball.
Sí, sí. Molt bé, doncs, Carles Dalmau, molt, molt agraïts per aquest testimoni de fe tan bonic, tan humà i tan ple, doncs, d'un record d'una persona que jubilada, però com té un record esplèndid i una vivència, encara avui, gràcies a Déu, de la fe. Moltes gràcies, Carles.
Molt bé.
I ja pràcticament ens hem d'acomiadar de vostès. Hem fet una mirada a la delegació de Pastoral Penitenciària amb el seu delegat, mossèn Ramon Sàrries. Hem seguit amb molt d'interès el testimoni de fe que ens ha regalat en Carles Dalmau. Ara només ens resta deixar-los amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric Vives, però abans els acomiadem fins la setmana vinent, si ho desitgen. Recordin, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Adéu-siau.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
La fe pasqual no es negocia. Benvolguts, celebrant la Pasqua, el papa Francesc va dir en una recent homilia: Sant Pere no va callar la seva fe, no es va rebaixar a compromisos, perquè la fe no es negocia. En la història del poble de Déu hi ha hagut aquesta temptació a vegades, la de retallar un tros a la fe, la temptació de fer una mica com fan els altres, la de no ser tan rígids, però quan comencem a retallar la fe, a negociar la fe, una mica a vendre-la al millor postor, comencem el camí de l'apostasia, de la no fidelitat al Senyor. Fins aquí el Papa Francesc. Aquest és el testimoni fidel dels màrtirs des del primer moment de l'Església i avui encara hi ha màrtirs del catolicisme, de la fe cristiana en molts països, per no ser infidels al do rebut. La Pasqua és el nucli de la fe i el centre de tota la vida cristiana. L'experiència del sepulcre buit i de les aparicions del ressuscitat són essencials. Captar la buidor de la mort que ha estat ja vençuda i ser mereixedors d'uns encontres amb Jesús ressuscitat que revelen la veritat de Jesús, que és el Fill de Déu i que viu per sempre. Ara es veu clar allò que diu l'Evangeli de Sant Joan al capítol 13. El Pare li ho havia posat tot a les seves mans i que havia vingut de Déu i a Déu tornava. Que la seva paraula és la veritat i que els seus manaments ens porten cap a Déu i cap a la vida que no s'acabarà mai. El Crist ressuscitat no rebutja ningú per la infidelitat tinguda, sinó que els torna a cridar misericordiosament per fer-los apòstols seus, els enforteix en la fe i els atorga els dons espirituals necessaris per la seva missió santificadora i orientadora per a tota la humanitat. No podem fer-nos una fe a la nostra mida, ni una fe que tria el que li agrada i el que no, ni una fe al gust dels qui m'envolten perquè m'aplaudeixin, o que cedeix a les pressions del poder o de les modes o ideologies triomfants. La fe és el compromís d'acollir un amor que ve de Déu i que ens transcendeix. Com diu Jesús a l'Evangeli de Joan, no sou vosaltres qui m'heu escollit a mi, sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. El cristià porta a sobre una missió des de la Pasqua, que no pot trair, i amb la fe pasqual també s'hi vincula una ètica, sobretot en temes de dignitat de la persona i drets humans, de justícia social i repartiment just dels béns de la terra, de treball per la pau i la defensa de la vida, d'amor als més desvalguts. El cristià vol transformar la història segons el que Déu n'espera, segons un dinamisme d'amor i de justícia après en les paràboles sobre el regne de Déu que Jesucrist anunciava. En molts temes, potser aquest testimoniatge el farà diferent als criteris mundans, o bé s'hi haurà d'oposar amb valentia. Ja els apòstols ho deien, cal obeir Déu abans que els homes. I això els va portar la persecució i la presó per part del Sanedrí. La fe és un encontre amb Jesús que canvia la vida, un esdeveniment que ho capgira tot. Deia el Papa Benet XVI en la seva primera encicla, Deus Caritas Est, una frase que s'ha fet famosa, no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per l'encontre amb un esdeveniment, amb una persona, que dona un nou horitzó a la vida i amb això una orientació decisiva. Benvolguts, prenguem el compromís en aquesta Pasqua d'orientar-nos i de donar sentit a tot des de la fe cristiana en Crist ressuscitat, amb l'esperança i l'amor ben vius. I gaudim del do de tenir fe, de ser membres de l'Església, de poder testimoniar Crist i transformar el món segons l'esperit de les benaurances. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Aquesta setmana en què celebrarem Sant Jordi i la Mare Déu de Montserrat, els patrons de Catalunya.
Ràdio Estel.